Passen 6 minuts de les 11.
Penedès en xarxa.
Avui les protagonistes de l'enclau d'igualtat són tres grans dones: una activista, filòsofa i escriptora anglesa, una feminista, filòsofa i novel·lista francesa i una periodista i escriptora catalana. Amb la Teresa Planas i la Carme Hernández Alós descobrirem la seva trajectòria i llegat. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Si fem aquesta proposta és gràcies a la Carme, oi?
Sí, sí, sí. De fet, la Carme és una gran col·laboradora que ens ha fet diferents tallers en el CIAT i volíem desvetllar, no, aquestes tres biografies de dones i vam pensar que la Carme seria una persona que ens podia fer 5 cèntims de cadascuna.
Carme, encara cueix el 8M, però un espai com aquest té sentit en qualsevol moment de l'any, no? No hem de supeditar totes aquestes activitats o aquests recordatoris al voltant d'aquest Dia Internacional de les Dones.
Sí, tens tota la raó, perquè, sempre es diu que no caldria, o sigui, serà el dia que no se celebri el 8 de març, serà el dia que podem dir que el Dia de la Dona és el dia de cada dia, no? O sigui, i per això jo penso que va bé que hi hagi un dia assenyalat, però tu cada dia pots posar el teu granet de sorra, sempre, sempre.
Pots, no, has de, no?
Has de, has de.
Sí, hem de, sí, hem de.
Sí, hem de, sí, exacte, sí, col·lectiu.
Sí. La Carme Hernández Alós és activista, feminista, documentalista i podríem anar afegint més noms, no, encara?
Sí. Bueno, és que jo considero que el tema del feminisme és una cosa que un cop se t'obre el tema dins teu, és que ja vas amb ell sempre i ja no t'ho pots treure de sobre, en el sentit de que no negatiu, sinó en el sentit de que et fa veure les coses d'una altra manera i tenir una mica d'esperança en que les coses poden canviar i a millor.
Quins criteris has fet servir per seleccionar, per escollir les tres grans dones que avui ens presentes? Perquè aquestes i no altres...
A veure, és difícil, perquè de dones n'hi ha... a carretades, encara que no ens ho sembli, perquè precisament els llibres que la canalla, els instituts, doncs estudien, tu passes les pàgines i allà hi ha un silenci femení considerable.
Els llibres, els carrers, com s'ha reivindicat també, sí, aquest 8 de març.
Sí, 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 sí. I a veure, bàsicament he començat a agafar una mica per ordre cronològic de la història, les que han pesat molt, i també a títol personal de les que jo notava també com una afinitat, no?
Connexió.
Sí.
Doncs anem a descobrir o redescobrir aquestes grans dones. Amb quina comencem?
Doncs, tal com deia, si anem per l'ordre cronològic, doncs començarem per l'escriptora i filòsofa anglesa Mary Wollstonecraft. Ella va néixer el 1759 i va morir el 1797. Va escriure novel·les, contes, assaigs, tractats, infinitat de coses, però es va basar molt sempre en el tema de l'educació i la importància de l'educació. Un dels seus llibres, que per mi és una de les dels pilars del feminisme, és Vindicació del dret dels drets de la dona, escrit el 1792, o sigui que ja tirem molt enrere, i és una data molt senyalada relacionada amb la Revolució Francesa, d'on ella també veu molt, i és on argumenta que les dones no són inferiors als homes per naturalesa, sinó que ho semblen degut a l'educació que reben. Aquí podríem citar una frase d'ella.
Una frase que diu: "No desitjo que les dones tinguin paper sobre els homes, sinó sobre elles mateixes."
Per tant, només amb aquesta frase ja queda tot dit, no? Diguéssim, demana la mateixa educació per homes i per dones, i fins i tot demana que les lleis canvin de cara a, no només a l'educació, sinó a treure la dona d'aquesta subordinació dintre del matrimoni, i per fins i tot ella es va focalitzar en el tema del maltractament, perquè ella en la seva infància va veure com el seu pare, que era alcohòlic, maltractava a la seva mare, i això li va quedar també molt marcat. També és molt important que l'educació, que torno a repetir que és molt important en ella, doncs és un objectiu primordial, però agafant la persona com a ésser humà, deixant de banda dir si és home o si és dona.
Ja és hora que es faci una revolució en els costums femenins. Ja és hora de retornar a les dones la seva dignitat perduda i que contribueixin en tant que membres de l'espècie humana a la reforma del món, canviant elles mateixes.
I una altra cosa molt moderna per l'època que era i en què vivia ella, doncs és la que ella es va proposar de ser una escriptora independent. Ella va anar a Londres i va dir, bueno, pues si un home ho pot fer, jo també. I tot això a través de ser autodidacta. Res més, o sigui, i sempre amb la idea molt clara de que una bona preparació cultural és molt important, sobretot amb les dones, perquè no limita fins allà on es pot arribar.
Que moderna pel seu temps.
Sí, 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 sí. I bueno, i llavors podem dir ja que es va casar amb un pensador molt, molt important d'aquella època també, que es deia William Godwin, i que al néixer la seva filla Mary és quan ella va morir. Va morir com moltes altres dones que morien en aquella època.
De part.
De part. Podem dir l'última frase, sí, que hem triat.
Qui ha erigit alçat a l'home com a únic jutge si la dona comparteix amb ell el do de la raó?
Tornem a fer èmfasi en aquesta paraula, la raó, o sigui, el fet de ser racional, el fet de no pensar que les dones són només emoció o sentiments, i que els homes són els que tenen la feina de la raó i per això es poden dedicar a totes aquestes coses, no? Si voleu, podem passar a la segona dona, gran dona.
Sí, ens portes a França ara.
Sí, ara canviem de país i anem a conèixer la Simone de Beauvoir, que va néixer al 1908 i va morir al 1986.
Ella sí que és coneguda.
Sí, sí.
És popular.
Sí, sí, més que la Mary. És filòsofa, professora i escriptora francesa, i una lluitadora per la igualtat dels drets de les dones. Va escriure també moltíssim, fins i tot més que la Mary, perquè fins i tot va poder fer més perquè va viure una altra època, però perquè va viure més anys també. Va escriure novel·les, assaigs, biografies, monografies de temes polítics, socials, filosòfics. I perquè es vegi el contrast, ella va néixer en una família burgesa a París, i és, en la seva autobiografia és on descriu aquesta classe mitjana plena de prejudicis i tradicions que bàsicament degradaven a la dona, no? I els esforços que va haver de fer ella per sortir-ne. Si vols dir una frase?
Sí, el problema de la dona sempre ha sigut un problema dels homes.
Llavors, ella va dedicar gran part de la seva vida a analitzar la situació de la dona en la societat, i és quan ella es decideix a escriure El segon sexe, que és un altre dels llibres com bàsic, que és, sí, el que impulsa el feminisme modern. Va ser escrit l'any 1949, i poca broma, perquè se'n van vendre 22.000 exemplars la primera setmana, només la primera setmana.
Quin boom!
Sí, un best-seller total, però això potser és perquè la societat en si es veia com es veia, però potser és que hi havia una necessitat de dir totes aquestes coses, perquè hi va haver molta gent que s'hi va sentir, sobretot dones, que s'hi van veure molt, molt, molt connectades.
I encara és vigent ara, Carme? Tu recomanes llegir-lo?
Sí, sí. A veure, l'època és l'època i sempre s'ha de pensar que l'autora és l'autora i no tens per què sempre estar d'acord amb tot el que diu, encara que diguis, ostres, és una superfeminista, el que sigui. Però jo crec que sí, perquè és que va ser un boom que fins i tot el Vaticà va incorporar el llibre com a dintre dels índexs, l'índex de llibres prohibits, o sigui, val? Només dient això, però és que el més important aquí és que feia com una dissecció de la dona de dalt a baix en termes fisiològic, psicològic, de comportament i seguint una mica el que va dir l'Amèrica, era que les dones i els homes són iguals i només és perquè els hi donen una educació diferent que potser es comporten d'aquesta manera diferent, ella per primer cop separa el que és sexe del que és gènere. És a dir, sexe és amb el que tu neixes, amb els teus òrgans sexuals, però el gènere és cultural. Uh-huh. És el rol que se t'imposa un cop neixes perquè et veuen d'una manera o et veuen d'una altra.
Clar, d'aquí ve la frase aquesta de no es neix dona, s'arriba a ser-ho. Tot aquest concepte.
Aquesta és una frase...
Tema d'identitat.
Vaja, històrica, no?
Colpidora, sí. Sí,
sí, sí, sí, sí. Llavors, ella es mou en moviments feministes durant els anys 70, per exemple, ja parlem d'una mica més enllà, i, per exemple, fa... origina el que se'n diu el manifest de les 343. És una declaració signada per 343 dones admetent haver avortat quan en aquell moment a França avortar era totalment il·legal i podria ser denunciada i portada a judici. Ella va ser una dona decisiva en el tema de la legalització, de la interrupció voluntària de l'embaràs.
Hi ha una frase d'ella que també has destacat, que diu: el feminisme és una manera de viure individualment i de lluitar col·lectivament. I l'altra, que és per mi la frase de les més boniques de la Simone de Beauvoir, que és: li tallen les ales i després la culpen de no saber volar.
Sí, sí, aquesta jo quan la vaig llegir és que la vaig trobar... vaja, és que m'hi vaig sentir identificada, en el sentit de que dius, ostres, et poden dir, bueno, pues espavila't, però és que tu portes una llosa a sobre de tot el que se t'ha dit, que de la manera que t'hauries de comportar pel fet d'haver nascut nena. I, a veure, no és que se t'hagi dit així tant, tu has de ser així, no, això et ve i ho vas xuclant de la societat mateixa, no?
I és una herència fins i tot genètica, penso jo a vegades, aquesta llosa.
Clar, perquè portem
que passa
molts
generació
mil·lenis,
a generació, sí. Exacte. Sí, costa desempallegar-se'n.
Sí. Ella va morir de pneumonia el 1986, però el seu funeral va ser...
multitudinari, oi?
Sí, o sigui, va ser seguit per moltíssimes dones de tot el món i ella fins i tot, un cop ha escrit el segon sexe, diu que es va veure desbordada per una allau de cartes de dones de diferents llocs del món dient, ostres, gràcies per dir aquestes coses i per donar llum a una cosa que tot aquest tema de la dona que estava tan amagat perquè no interessa, vaja. Si voleu, canviem de...
De dona, sí.
De dona, anem a una dona ben catalana, que es diu Montserrat Roig, escriptora i periodista. Va néixer l'any 1946 i va néixer l'any va morir l'any 1991. I aquesta dona va escriure 40 llibres en els 20 anys de la seva vida professional. Val? O sigui, això també aviat està dit, però és que, clar, el fet de morir als 45 anys amb un càncer de pit, doncs... aquest càncer també li va tallar les ales, en el sentit de que, bueno, de vegades tu preguntes i dius, ostres, una persona com aquesta, si no s'arriba a morir tan jove, què hagués donat de si, no? Si ja va donar tant, Per tant, bueno, va escriure novel·les, contes, també assajos històrics, reportatges i articles periodístics, perquè va ser una periodista molt, molt important a Catalunya. I una de les autores catalanes contemporànies amb més projecció al món de les lletres europees. No? Ella va néixer durant la postguerra a Barcelona, que no és que fos una època molt fantàstica, diguéssim. I de jove va voler ser actriu, va començar per aquí, i després aviat va veure que sí però no, i llavors va tirar més cap a l'escriptura. Ella va donar veu a moltes dones i altres col·lectius marginats i reprimits, fins i tot, o sigui, no només a les dones, perquè va escriure una obra també molt important, que és Els catalans als camps nazis, l'any 1978, i fins i tot va rebre el Premi Serra d'Or. I, vaja, és que és un totxo, per dir-ho d'una manera...
Literal, sí, sí.
Sí. Però ha sigut molt capdalt en el tema de la memòria històrica, tot plegat, no?
Va ser pionera, va obrir un camí.
Sí, sí. I Laura Violeta, que és una altra de les seves novel·les de l'any 1980, és la que podríem dir més reivindicativa pel que fa al tema del feminisme. I, bueno, recrea el món de tres dones i les seves vivències en un món dominat pels homes, no?
Encara hi ha dones que tenen por de ser elles mateixes, d'expressar les seves opinions, de manifestar-se davant del món, potser perquè se senten atacades pel seu entorn i prefereixen adaptar-se, potser perquè avui en dia mantenir una actitud crítica i reflexiva, lluitar per la pròpia autonomia i desitjar una vida efectiva plena al mateix temps, no són coses fàcils. És la lluita per aconseguir una nova identitat humana a partir del fet biològic d'haver nascut dona. És aconseguir juntament amb els homes una categoria nova i superior, la de persona.
Clar, aquí és jo crec que és un paràgraf que fins i tot pots veure com al llarg dels anys totes les tres dones que hem vist és que han anat cap al mateix sentit de la paraula persona. O sigui, de dir, no cal diferenciar tant. O sigui, som persones abans que dones o homes i, per tant, ens hem de tractar com a tals. No?
Bueno. També posa en valor, no?, el fet quotidià, la Montserrat Roig, amb aquesta última frase que vas triar, que per mi és bueno, de les més... espectaculars, la llegim.
Molt enginyosa, sí.
Diu, és impossible imaginar un Beethoven parint cada dia. Einstein especulant sobre la teoria de la relativitat entre nadons que ploren. Miquel Àngel treballant a la Capella Sixtina mentre ha de donar de mamar els seus fills. Hi ha una impossibilitat física real que ha mantingut la dona apartada del camp de la creació. És quan allò que diuen, no?, és que treballen tant que tot el dia estan fora de casa, però clar, ho poden fer perquè hi ha algú darrere que pot fer tota l'altra part de la cura, no?
Sí, sí, sí. A més que fins i tot és una frase que si te l'intentes imaginar visualment mentre la vas llegint, és que és, bueno, hi ha una part irònica aquí que, bueno, que també va bé, a vegades, allò sí. De dir, pot ser reivindicatiu, però amb la ironia també es va molt bé a totes bandes, sí.
És molt gràfica la frase.
Sí.
Això de Beethoven parint cada any, Einstein especulant sobre la teoria de la relativitat entre nadons que ploren i et reclamen.
Sí.
T'imagines? Realment té molta força gràfica.
Sí. Bé, doncs, aviam, jo crec que hem donat una pinzellada... bona a aquestes tres dones, que se les ha de reivindicar i pressionar el màxim possible perquè les noies i els nois, o sigui, les persones que venen i que van pujant ara mateix, doncs sàpiguen que hi ha referents importants que no només són els que surten a la tele, que no només són els que surten als llibres generals, diguéssim.
Recorda'ns els llibres més destacats de cadascuna d'elles, els has anat anomenant?
Sí.
Comencem amb la Mary Wollstonecraft,
sí.
Potser és el menys conegut de tots.
Sí, és el Vindicació dels Drets de la Dona, que just va sortir en la Revolució Francesa perquè ella donava resposta al filòsof francès Rousseau, que deia que a les dones no els hi fa falta una educació racional. Tornem amb el tema aquest.
Amb la raó.
Perquè la dona havia de ser educada pel plaer i per la diversió. Vaja, siguis del segle que siguis, et quedes bastant sulfurat, no?, quan escoltes una cosa així. Però és important el fet de que aquest llibre, torno a repetir, demanava mateixes regles morals, mateixes oportunitats, mateixes responsabilitats i drets, o sigui, ha d'entrar tot en un pack, no? Pel que fa a la
Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir, El segon sexe, que ja hem dit que és aquest llibre que fins i tot, curiosament, va ser un estudi sobre la dona i la història i com ha acompanyat la història a la dona, que va durar 3 anys. I vull dir que, a veure, dedicar-te en cosa i ànima 3 anys a un projecte així, que curiosament són 3 anys també els que va dedicar la Montserrat Roig amb el tema dels catalans als camps nazis, és per dir, ostres, pues, és una bona lectura, densa, vull dir que jo no crec que s'hagi d'agafar com aquell que agafa la novel·la de turno per descansar abans d'anar a dormir, però que pots anar-ho fent miqueta a miqueta i anar xuclant d'allà on te'n ressona més, no?
I de Montserrat Roig?
I de Montserrat Roig, podem dir el temps de les cireres, que és el que va guanyar va ser el primer premi que va rebre ella. I curiosament, l'anècdota que s'explica és que ella estava tancada a Montserrat. Llavors es veu que va entrar algú allà i va dir, Montserrat Roig qui és? Perquè era una persona que no era coneguda en aquell moment. I clar, en la situació en què estaven tancats allà, ella va passar, no sé per què em busquen. I va ser per donar-li precisament el premi a aquesta primera novel·la. És un detall curiós.
Carme, moltes gràcies per acostar-nos a aquestes 3 grans dones i amb aquesta passió encomanadissa que ho fas. Un plaer.
Gràcies.
Teresa, avui ens has proposat acabar amb una cançó molt especial del vídeo Jo sóc totes.
Sí, és una cançó que es va crear expressament, que clou el vídeo que va presentar el 8 de març, i totes les dones, totes som dones i totes tenim totes les cares i totes les situacions que siguin.
Gràcies, així acabem avui. Adéu-siau.
Jo sóc tota i de mil dones surto jo, amb punts i comes burxo el sol i engego un nou dia. I si vols provar,
Penedès en xarxa, les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Aquest dijous reobren les sales de cinema de Calafell després de recuperar una certa normalitat. Els multicines MCB Calafell tornen a la normalitat que permet la situació sanitària. Després de mesos amb obertures temporals i tancaments,
Avui es reprenen les sessions. La reobertura és durant el dia d'avui i durant tot el cap de setmana. Dilluns que ve i dimarts tancaran, però per reobrir el dimecres i ja mantenir la seva oferta diària en les diferents sales. Les sessions seran les de les 4, les 6 i les 8 del vespre. La de les 10 de la nit no pot activar-se pel toc de queda. L'aforament està limitat al 50%. El retorn dels MCB Calafell és un pas per recuperar la normalitat, amb la recuperació d'una certa normalitat que permet la mobilitat en la comunitat i que les productores ja presenten algunes estrenes. El cinema ha de ser un element de cultura. Precisament el Departament de Cultura de la Generalitat ha concedit a les sales de cinema el certificat de cultura responsable que garanteix la seguretat per al públic. 16 restaurants de Vilafranca participen a la iniciativa La Quinzena del Xató. La situació actual de pandèmia ha obligat a cancel·lar la festa del Xató de Vilafranca aquest any, però des del Servei de Turisme de l'Ajuntament, amb el suport de la Ruta del Xató i del Gremi d'Hostaleria i Turisme de l'Alt Penedès, s'ha impulsat la nova iniciativa La Quinzena del Xató. L'objectiu és no perdre del tot aquesta jornada gastronòmica característica i de retruc intentar dinamitzar un dels sectors més afectats per la crisi del coronavirus, de la restauració. Des d'aquest passat diumenge i fins al 28 de març, 16 restaurants de Vilafranca s'han adherit a aquesta campanya i tenen preparats plats de xató tant per consumir al mateix restaurant com per portar a domicili. Sant Quintí de Mediona va homenatjar 8 dones quintinenques la setmana del 8 de març. L'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona va aprofitar la diada del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, per homenatjar 8 dones quintinenques o vinculades al municipi que han estat destacades en els seus camps professionals. Concretament, la campanya, sota el nom Obrint Camí, va posar en valor la tasca de 8 dones del municipi que han estat pioneres. Així, les protagonistes van ser Maria Antònia Benedí, primera metgessa del municipi i que hi ha exercit durant més de 40 anys, Roser Bàries, primera regidora, Angèlica Rodríguez, primera alcaldessa, Mercè Ferret, primera jutgessa de pau, Alba Torrents, doctorada en virologia per la Universitat d'Amsterdam, Núria Cerrillo, primera i actual farmacèutica de Sant Quintí, Montserrat Vivó, directora durant molts anys de l'Escola Antoni Grau Minguell i Consol Mallofré, secretària i col·laboradora del folclorista Joan Amades. I acabem explicant-vos que es farà una conferència en línia d'Oriol García Quera demà divendres per parlar de bruixes, una temàtica que és la protagonista del quart còmic que aquest autor ha ambientat a Olèrdola. L'Escola de les Dones de la Diputació de Barcelona organitza per demà divendres de 6 a 8 del vespre una conferència en línia del dibuixant i guionista especialitzat en novel·la gràfica Oriol García Quera. La conferència porta per títol Bruixes de l'oblit al mite i permetrà a García Quera difondre els coneixements que ha obtingut després de la investigació realitzada per elaborar Bruixes 1617, l'any del diluvi, el quart còmic que ha realitzat ambientant a Olèrdola. Publicat fa uns mesos amb el suport econòmic de l'Ajuntament del municipi, a Bruixes 1617, l'any del diluvi, García Quera aborda el tema de la bruixeria i com, per tapar interessos econòmics de les elites i sota aquesta acusació de ser bruixes, van ser condemnades a la foguera dones que es dedicaven als remeis medicinals.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
I acabarem com cada dijous amb música. Demà el músic i productor vendrellenc Pemi Rovirosa treu el seu primer disc, el més personal. A més, la seva presentació en societat serà aquest dissabte al Teatre Àngel Guimarà del Vendrell, que ja ha penjat el cartell d'entrades exaurides. Per parlar-ne anem fins a Domenys Ràdio. Lourdes, explica'ns.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs avui l'entrevista musical, com sempre, i com no podia ser d'una altra manera, és el Pemi Rovirosa. El Pemi Rovirosa, demà, justament, dia 19, sortirà a la llum el seu disc i el dia 20 faran la presentació al Teatre Àngel Guimerà, del qual, si voleu entrades, ho lamentem molt, però estan exaurides. Molt bon dia, Pemi, com estàs?
Molt bon dia. Ho lamentem molt, ho lamentem molt.
Ho lamentem, però molt content, no? M'imagino, perquè estem en una època una mica complexa.
Sí, la veritat és que, bueno, dins d'aquesta incertesa amb la que vivim, doncs és una angoixa constant. I, bueno, prou difícil ho tenim, doncs, per poder trobar espais on tocar i tot. Doncs, bueno, també es va juntar el confinament comarcal, saps? Bueno, també la incertesa de no saber què passaria després de les eleccions. I, bueno, era una data una mica complicada, a prèvia, diguem, no? Però, bueno, després el resultat ha sigut una passada, perquè, bueno, quasi 2 setmanes abans ja hem exhaurit les entrades i, bueno, la gent ha respost espectacularment. La veritat és que no podem estar més contents.
Doncs sí, la veritat és que sí. Aquest disc es diu Vida, veurà la llum demà divendres, i és el primer treball en solitari teu.
És el meu primer treball en solitari, sí. Després de 30 i escaig d'anys dedicant-me a això i fent discos i tocant amb, bueno, sobretot amb l'Axan Busto, no? Doncs, bueno, s'han alineat els planetes i les circumstàncies i he pogut, doncs, crear i ajuntar un equip humà de gent bueno, que s'han compenetrat perfectament, doncs, per poder tirar això endavant, i perquè és un, bueno, és un projecte que no és fàcil, són moltes peces d'un trencacos que s'han d'unir perfectament i bueno, i s'han donat les circumstàncies, doncs, per obrir-me els ulls i fer el meu primer projecte, no? Que també és una cosa que qualsevol músic, doncs, tenim a dins sempre, no? Tota la vida, no? Sí. Sempre volem, doncs, treure les nostres coses a la nostra manera i, saps? I com a mínim, doncs, bueno, sempre pensem com a mínim una sola vegada, no? Però
és com allò d'escriure un llibre, no? Més o menys.
Sí, sí. El que passa que, clar, discos n'he fet molts, però diguem així, agafant la responsabilitat, i, bueno, sobretot, el més important, que és canviar del rol de ser el guitarrista, no? A ser també el cantant, no? Uh-huh. I no només passar a ser el cantant, sinó que, a més, doncs, en directe, doncs, tocar i cantar alhora, que és una cosa, doncs, a la qual jo no estava molt acostumat i m'he tingut que ho he tingut que afrontar, no?, aquests últims mesos, i treballar-ho molt, la veritat, sí.
Força complicat, això de tocar i cantar a la vegada?
Bueno, al final és qüestió de creure-hi i de posar-hi ganes i constància, no? Uh-huh. I al final les coses van sortint és no sé com explicar-ho, és com convertir-ho en un hàbit, no? Llavors al final a l'hàbit ja no hi penses, és inconscient, no?
Uh-huh. El disc que sí que vam parlar quan vas treure el de Gent com tu, que era molt, molt xulo, i ara ens trobem ja el disc complet, no?
Exactament. Sí.
Com és aquest disc? Que irradia vida?
I arriba, i bueno, ha sigut la intenció i ha sigut la premissa de tot el disc, no? Que tingués vida, no? I possiblement s'ha acabat dient així per això, no? Però bueno, són 11 cançons, vam estar publicant 5 cançons i ara hem completat l'àlbum amb 6 cançons més, no? Uh-huh. I vam anar publicant durant, doncs, tot aquest últim any, no? I al final vam parar una mica de, no sé, no, hauria de ser abans de Nadal, més o menys, que vam publicar l'última cançó. Uh-huh. I llavors ja ens hem dedicat aquests mesos, doncs, fins ara, doncs, acabar el disc i, bueno, també preparar els concerts, no? I preparar-ho tot. I, bueno, és un disc de cançons que parlen de moltes coses de la vida, no? Però, bueno, des de personals, des del camí que fem al viure, no? Des de coses que ens entristeixen, hi ha cançons d'amor, hi ha cançons de desamor, hi ha cançons de simplement d'alegria i de passar-ho bé, no? Uh-huh. Hi ha cançons, doncs, dedicades, hi ha cançons, bueno, una mica de tot, no? No deixo de ser jo amb tot. De la mateixa manera que hi compos les cançons durant tota la meva vida, no? Vull dir, és la mateixa manera de fer i bueno, segueixo sent el mateix compositivament parlant, diguem, no?
Uh-huh. A més, t'acompanya i una de les teves mans ha sigut l'escriptor rubinenc Javier Gil.
Exactament, sí,
que,
sí.
A més, és un bon amic teu.
Sí, amb el Javi vam congeniar fa uns quants anys i ha acabat derivant que, sí, ell és la meitat del disc, no? La pràctica totalitat de les lletres són seves, no? Uh-huh. I el que passa que no ha sigut un disc que nosaltres haguem fet, jo faig la lletra, tu fas la música, no? Sinó que és un disc que hem anat treballant mano a mano, no? Complementant-nos contínuament, dia a dia, i anar parlant, i anar construint el que volíem dir, el que volíem transmetre, no? Uh-huh. Des del missatge escrit fins al missatge musical, no? I això ha estat molt bé, perquè en cap moment ens hem sentit que l'altre feia una feina per l'altre, no? Sinó que era una cosa a dues mans, no? Ai, a quatre mans, no? Directament. I ha sigut genial en aquest sentit, perquè a l'hora de fer les cançons mai he tingut la sensació que li posava música a una cosa que no havia escrit jo, no? Ja. Sinó des del primer moment m'he sentit les cançons meves, i tot i que els temes dels que parlàvem i de les maneres, les coses que volíem dir i tal, doncs ho posàvem en comú, no? Abans de començar a fer cada cançó. Uh-huh. I finalment ha sigut una experiència increïble que veurà la llum ara. Una cosa que no ens pensàvem quan començàvem, però sí, finalment ho hem aconseguit.
Bé, i a sobre t'acompanyen els Invictes. Et rodeixes d'un equip de gent boníssima, com no podia ser d'una altra manera.
Sí, jo sempre he tingut molt clar des del primer moment que vaig veure la primera espurna que vaig veure, que se'm van obrir els ulls, i vaig dir, home, doncs possiblement puguem tirar endavant un projecte i tal. La meva obsessió i la meva prioritat sempre era crear un equip humà, no? Tècnic humà, en el qual, tothom hi posés moltes ganes, que tothom fos molt... hi creiés, no? I això ho hem aconseguit, no? Els músics tinc una banda espectacular, increïble, que no sé ni si me la mereixo. Perquè realment són un equip humà increïble, que s'hi porten mesos treballant i s'hi han deixat la pell, que creuen molt en les cançons i puc assegurar per experiència pròpia que han millorat el disc un 100%, no? O sigui, i això és un repte difícil de... Ara, diguem, amb aquestes dites és més fàcil dir-ho, però diguem, abans de començar era un repte, un objectiu molt important, i realment estic molt content, no? Uns músics com en Jordi Mena a la guitarra, la Nerea Bassar a les veus i els teclats, l'Adrià Ferrer als teclats, dic, el Joaquín García a les percussions, que és un xaval, un amic meu, amb el qual hem compartit algunes coses, alguns projectes musicals aquí al Vendrell, i ens aporta un toc de percussió, ell ve del flamenc, i ens aporta un toc especial, no?, que ens fa diferents, no? I, no sé, també tinc el Juan Antonio Campos al baix, que és increïble com caminen les coses, el Jorge Linares a la bateria, i després un ple i un privilegi tenir el Quique Ordax al saxo, també, que són, la gent ja ho dirà quan ho vingui a veure, vaja, espero que els agradi molt a tothom.
Segur que sí. Amb la Nerea Bassar t'havíem parlat alguna vegada, perquè és polifacètica en quant a parlant musicalment, perquè no només et toca el teclat, canta, toca la bateria, toca la guitarra, fa de tot, és la dona orquestra, que diguem a vegades.
La Nerea és increïble. Nosaltres li hem canviat així en clau de broma, li hem canviat el cognom de Bassar per Fasart, no? perquè realment té molt de talent, és una noia que viu la música, és increïble, perquè no només es tracta de tenir tècnica, no? Sinó de saber transmetre, perquè al final l'important i el que arriba i el que és, i el difícil és tenir la personalitat pròpia, no?, en la música. Sí. I la Nerea realment és un diamant en brut que té, és molt jove, té molt de camí per fer, i la gent fliparia de l'entrega i de la devoció i del treball i la constància que té. I toca tots els instruments, toca tot, especialment ella la bateria, no? Uh-huh. En el nostre cas, amb els Invictes, ens fa teclats, ens fa guitarres acústiques, ens fa percussions, ens fa coros, ens fa... Bueno, i a més, doncs, tinc la sort i el privilegi de que canta dues cançons amb mi, no?
Uau.
I, sí, en el disc ja en canta dues. Bueno, perdó, en el concert en farem tres. En farem tres, sí. I, la veritat és que és un goig tenir-la. I sense ella saber-ho, ens contagia tots de ganes i de... i d'això, perquè n'hi ha uns quants que ja són grandets, diguem, i ens va molt bé.
És difícil el món de la música? Viure i fer el que t'agrada realment i no seguir els paràmetres que t'imposa la indústria musical?
Bueno, clar, és molt complicat. És molt complicat. I... Però... És que jo crec que és un error sempre pensar en clau comercial, no? Uh-huh. Jo sempre m'he agafat la música, jo sempre he dit amb els Lacan Boston, hem tirat molts anys, perquè nosaltres la nostra prioritat sempre era que ens estimàvem molt el fet de fer cançons, no? Uh-huh. Era molt, li tenim molt de respecte i molta admiració, no?, a la gent que fa cançons i el que volen transmetre realment, no?, més que la manera com es fa, no? Uh-huh. Llavors sempre m'he agafat la música en aquest sentit, no? Jo crec que l'important és ser, no sé, fidel a tu mateix, creure en el que fas i no fer cap pas endavant si no hi creus, no? Uh-huh. No lluitar per algo que no creus, això és molt important, no? I el primer és creure-hi, no? I llavors a partir d'aquí una feina ben feta i, bueno, és que és un món que desconegut per la gent que no s'hi dedica, no? Però, bueno, és un món que comporta molt de treball i molta dedicació i molta energia, no? Uh-huh. I bueno, molta constància, en definitiva. Llavors, el compendi de totes les coses, doncs, pot fer que arribis a la gent, despertis alguna cosa i a partir d'allí tot comenci a caminar, però bueno, és que el món de la música és un ventall molt ampli de coses, no? No només és pujar dalt d'un escenari i triomfar, no? Mm. Hi ha gent, en el món de la música, hi ha gent des de la docència, no? Que és increïble, hi ha una quantitat de docents ensenyant música que hi posen la vida i que hi disfruten i que són molt vocacionals, no? Hi ha el món de la interpretació, el món de la composició, és molt ampli i et pots dedicar a moltes coses, no? Uh-huh. No sé, a moltes coses en el món de la música. Però bueno, si la pregunta era per què fer les teves pròpies cançons i tirar un projecte endavant i fer-lo funcionar i viure-hi d'això, doncs evidentment és molt complicat i depèn de que, bueno, gràcies a Déu, depèn de que agradi la gent, no? Uh-huh. Llavors, o a un sector de gent, o... No? Perquè també sí, gràcies a Déu.
Sí, el públic objectiu, no?
Bueno, i gràcies a Déu també, el que diuen, pa gustos los colores, no?
Sí.
I gràcies a Déu no tots ens agrada el mateix i hi ha de tot, no? I la diversitat sempre és bona i musicalment més que mai, no?
Clar, no, i per gustos els colors, com bé dius, sí. No pots agradar a tothom perquè seria impossible, literalment, clar. Però clar, dins del...
És que, si parles en clau comercial, en clau... de màrqueting, no? Bueno, un consell, doncs, bueno, prepara calés, no? No sé, no hi ha més, no? Saps què dir? Però, bueno, igualment jo no em sento còmode, no sé, si el que fes jo fos un producte, no sé com dir-te, no? Mm. No. Jo faig cançons, faig música, intento rodejar-me de gent que li agradi, cregui i posi vida, no?, com diem en el disc, i a partir d'allí crec que el bo dels que ens dedicam a la música o que hem volgut ser sempre músics és disfrutar del camí, no?
Sí.
I aquest és, per mi, és la meva obsessió, o la meva, no, obsessió tampoc, no? La meva prioritat, no? Disfrutar del camí, no? I si per poc doncs hi puc anar vivint.
Doncs bé, genial, no?
Estàs parlant amb una persona que també és privilegiada, perquè ha tingut sort d'estar amb un grup de molt d'èxit durant molt de temps, no? I bueno, i he tingut la sort de viure de la música i bé, no? En alguns moments, i llavors, bueno, també és un cop de sort, també tot, no?
Sí, bueno, és sort o treball, és a dir, depèn de com vulguis, sí, enfocar-ho.
Sí, 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 no, sort em refereixo a... Sí, sí,
no, s'han alineat, no, els astres a vegades?
Sort, sí, en sentit conceptual, no?, de dir, doncs, bueno, una sort del que tu fas, no?, en aquell moment li agrada a la gent, i a partir d'aquí, evidentment, depèn de tu i del treball i de com ho fas, no?, està clar, sí, sí.
Escolta'm, fer un pleno... Sí que és veritat que hi ha una sèrie de restriccions, que no es pot omplir el Teatre Àngel Guimerà.
Sí, sí.
Però ja que s'han esgotat les entrades, hi haurà un segon concert?
Bueno, aquest és l'objectiu, sí, sí, un segon, i espero que un tercer, i més. Espero, sí, sí. L'inici, aquí és la presentació oficial en directe, i aquest és l'inici de la presentació del nostre projecte, no? I a partir d'aquí veurem, no? Hi ha propostes, hi ha ofertes, hi ha coses, no? Que ara hem d'anar veient, no? Per que fins ara el que ens hem dedicat és a acabar el procés del disc, arrencar la maquinària doncs, per fer-li arribar aquest disc a la gent, no? I presentar el que seran els concerts en directe, no? És molt difícil intentar estar en llocs quan és algo que no s'ha fet mai encara, no? I aconseguir doncs, concerts i festivals i és el primer, el nostre objectiu era arribar aquí i poder-ho presentar bé i bueno, i a partir d'aquí veurem com va l'any. El nostre objectiu aquest any és d'intentar consolidar-ho i d'intentar arribar al màxim de gent possible. I som realistes, que és un any molt complicat i bueno, prou sort tindrem si en podem fer uns quants, no?
Doncs sí, la veritat és que sí. Si s'escolta algú que vulgui portar-vos doncs, a Vilafranca, Sant Sadurní, doncs estàs en el lloc adequat ara mateix.
Seria un plaer i, bueno, i moltes ganes, perquè a més ha sigut una terra on hem tocat molt i tinc grans records i grans concerts.
Doncs sí, la veritat és que sí. Escolta, parles de que doncs, aquest disc es pretén que arribi al públic, com el podem aconseguir?
Bueno, primer, evidentment, amb totes les plataformes digitals, i serà el divendres es publica i estarà a tots els punts de venda habituals físics, no? Les botigues habituals de discos, doncs els snacks i etcètera, no? I després jo hem muntat també uns punts de venda físics per aquí el Vendrell i comarca. Doncs que els publicitarem doncs, aquesta setmana. A meitats de setmana comentarem a les xarxes i posarem els punts de venda i posarem doncs, tot. Però, bueno, evidentment, ara el més important és la venda digital i l'accés digital.
Això és la part més important. Avui dia sí, ja no es compren discos físics, no? O CDs.
No, jo tinc que posar, doncs, punts de venda físics aquí a la comarca, doncs, bueno, amb botigues, amb amics que em cedeixen el seu espai per poder-ho fer, no? Sí. I em fan l'esforç de vendre-ho per mi. Clar. Però, bueno, per la gent doncs, que li ve de gust tenir el CD físic i tenir-ho entre mans, no? Que també està bé, doncs, perquè, bueno, tens les lletres, hi ha explicacions de com s'ha fet el disc, hi ha un amic, bueno, està bé, tots són. Sempre, encara quedem uns quants que volem tenir-ho entre mans.
És que no és el mateix, no és el mateix.
T'haig de dir que se'm feia molt estrany també fer un disco i no tenir-lo físic a les mans, no? Saps què dir? Jo crec que no ho sé mai, això.
No, és que necessitem tenir... És com el que dèiem del llibre, si està molt bé en digital, però el volem tocar. I això
sí.
És una cosa que no es pot perdre, la màgia aquesta.
Quan ho fa un mateix, al final quan el tens entre mans i el toques és quan el fas realitat, no?
Clar.
Perquè si no, bueno, queda allí penjat, no?
Doncs sí.
Sí. No, però està clar que tota la maquinària, diguem, bueno, per dir-ho entre cometes, està enfocada cap al món digital, no? Perquè si no, les xarxes, etcètera, perquè ja és la manera amb la que pots arribar a la mateixa.
Sí, és el que et porta avui en dia la tecnologia.
Sí, no, i tant. I perfecte, home, podem arribar...
Molt més, a molta més gent.
Sí, està clar, sí.
I de forma potser més econòmica, no? Fins i tot pel fet de no ser físic, no? De no tenir un producte elaborat.
Sí.
En quant a materials, em refereixo. Econòmicament, sí, bueno, no ho sé, ho he dit.
No. A veure, a l'hora d'invertir-hi, doncs, bueno, no et pensis que tant, no? Però econòmic per la gent ho és absolutament del tot. Diguéssim que avui en dia accedir a la música...
Sí,
és un altre tema, ja. És un altre debat.
Sí, és un debat que hauríem de fer esforços perquè la gent sàpiga que hi ha un esforç i que no tot és de franc en aquesta vida.
Sí. Sí, és complicat. Hi ha molts punts de vista, no? Uh-huh. Jo com a música que porto diverses dècades, no? Vivim diferents canvis de formats, no? I els meus primers discos eren en vinil i en caset, no? He viscut molts canvis, no? I aquest cop és diferent, no? Perquè jo mateix el que era molt reaci als començaments, no? He anat evolucionant també i veient-ho de diferent manera. Bueno, hi ha molts punts de vista, no? Sí que és cert que hi ha un... segueix hi havent el perill de desvalorar la música, no? I l'esforç del que hi ha al darrere, no? Clar. Quan escoltem una cançó o un disc, no? Això sí, això sí, no?
No es pot perdre.
Tan ràpid i
tan immediat, no? Tan immediat, eh? Tan, ho volem tan immediat, tan bueno, sense immediat valorar i gratuït, no? I gratuït, mm-hmm. I hi ha un esforç, òbviament, hi ha un esforç darrere que
sí, el mateix esforç, sí, passa que, bueno, no ha evolucionat encara, el món musical és molt ample i molt, molt complex, no? I hi ha molts interessos, no?, de discogràfiques que també han canviat la seva manera de vendre la música, i de, saps? I en, és molt complicat, no és tan fàcil per dir, no, s'hauria de fer així, pagant i tant, i punt, i s'ha acabat, no?
Sí.
És diferent, no? Bueno, jo sempre dic el mateix, vull dir, no dubtem gaire en pagar les quotes d'una plataforma digital per veure pel·lis o sèrie, no? I amb això no dubtem tant, saps què vull dir?
Ja.
Doncs, bueno, potser l'accés. Sí que és cert que hi ha molta gent, doncs que també paga unes quotes per escoltar música a Spotify, per exemple, no?
Uh-huh.
Però, bueno, també és cert que la gran majoria no, no?
Ja.
Però, bueno, és el que dèiem, un altre debat, perquè em sembla que necessitaries
tres programes. Necessitaríem més estona, encara.
Sí, exacte.
Tenia, ens acomiadem amb aquest algun dia, desitjant doncs, que sigui tot un èxit, que et puguem retrobar i puguem veure aquesta presentació del concert en la segona, en els segons o tercers concerts que es vagin fent per aquí, per vora, per la comarca. I moltíssimes gràcies, com sempre, per estar aquí amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Una abraçada molt gran.
Un plaer, molt agraït, i ens veiem aviat, de veritat. Moltes gràcies per tot.
Una abraçada.
Adéu.
En nuestro hogar, cuando te ibas a otro país, imaginaba que llegabas, otros tiempos que descubrí, inventando tu mirada. Organizábamos despedidas y
tot desitjant molta sort i molts encerts al Pemi Rumirosa amb aquest nou treball. Acomiadem aquest dijous. Gràcies per ser-hi i ens retrobem demà de 9 a 12. Adéu-siau.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio.